Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So bring me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.
Diego Sola, bona vesprada. Espera, que t'obrirem el micro i així podrem repetir la pregunta. Diego Sola, bona vesprada.
Molt bon vespre, Rafa.
La primera pregunta que el vull fer-te, Diego. El papa és infal·lible?
Segons la doctrina de l'Església Catòlica, ho és quan parla ex càtedra, que això és en molt poques ocasions.
Tothom es
pensa que els papes, tot el que diuen, tot el que verbalitzen, doncs senta càtedra i no és el cas. És a dir, quan el papa Francesc fa els seus viatges apostòlics i va en avió i es troba amb la premsa en aquell avió,
sí,
no és infal·lible. De fet, el principi de la infal·libilitat papal només s'ha utilitzat una vegada, és a dir, que es va aprovar per Pius IX en el Concili Vaticà I, que va ser la proclamació del dogma de l'Assumpció de Maria per Pius XII. O sigui que només una vegada s'ha aprovat un element infal·lible des de que pròpiament els papes, en teoria, són infal·libles.
O sigui, tenim aquest dogma, aquesta doctrina de que la infal·libilitat del papa, que només ha fet servir una vegada.
Una vegada, exacte.
O sigui, una mica desaprofitat, no? Perquè si jo tingués aquest do, igual l'aprofitaria una mica més. Bueno.
Això està bé, també, perquè significa que, al final, doncs, la infal·libilitat és un element que l'Església doncs, l'utilitza per elements de doctrina que poden tenir un cert consens a dins del magisteri eclesial,
uh-huh,
i, per tant, qüestions més menors doncs, no entrarien dins aquesta categoria.
Però si el papa, per exemple, diu avui el Barça pedrà i guanya, el Barça pot pedre i s'equivoca i no passa res.
Exacte.
Escolta, quina entrada al programa, Diego, m'ha encantat. Diego Sola és doctor en Història Moderna amb Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, on actualment és professor lector i director del màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental, déu-n'hi-do. Els seus interessos principals són l'estudi de l'espiritualitat i la cultura religiosa en època moderna, les mediacions també, i culturals a la monarquia hispànica i a la història dels missioners ibèrics a Àsia, que darrere és un interès molt, molt puntual.
Molt concret.
Molt concret. Ha fet diferents incursions en el camp de la divulgació de la història de les religions i ara ha publicat amb l'editorial Fragmenta un llibre que es diu Històries dels Papes. Així li he donat un efecte musical molt festiu perquè val la pena, eh? Avui ens el presentarà una mica aquest llibre Història dels Papes. Ara de seguida entrem en matèria, Diego, amb aquest nou llibre, però resulta que el 2017 vas publicar Europa és de Sagna,
uh-huh,
és de Sagna, uh-huh, i m'ha cridat molt el subtítol del llibre Les guerres de la religió.
Sí.
Com és possible, Diego, que la religió, que en principi uh-huh ha de contenir una sèrie de continguts morals molt uh-huh clars i molt lluminosos, uh-huh, hagi comportat tantes guerres i vessant tanta sang?
Clar. La politització de la religió és el que acaba portant aquests enfrontaments. De fet, les guerres de religió són un fenomen històric del segle XVI i XVII. És a dir, a part de que és veritat que a l'edat mitjana tenim les croades, que són guerres religioses en si mateixes, les guerres de religió a Europa és aquell enfrontament entre cristians contra cristians, catòlics contra protestants, protestants contra catòlics, i bàsicament per una decisió dels prínceps de l'època, els reis. Un és catòlic, l'altre és protestant, vol imposar la seva confessió a tots els seus súbdits, i això trenca completament Europa a partir del segle XVI i de Sagna, pròpiament, al continent.
La politització de la religió.
Exacte.
Eh? Estem en contra d'això i de la politització de l'esport, també, no, Ferran? O estem a favor? No, d'això estem a favor. Vale, vale. Història dels papes, en aquell llibre, pretens explicar, i ho aconsegueixes, segur, les fases històriques de que una mica, juntament amb la casa... del que és, per cert, juntament amb la Casa Imperial Japonesa, que m'ha cridat molt l'atenció, la institució vigent més antiga del món. Aleshores, em sorgeix una nova pregunta, tinc moltes. Una institució, l'Església, tan fràgil,
uh-huh,
tan perduda per moments, amb tantes debilitats, com s'explica que hagi sobreviscut durant dos mil·lennis, això?
Bé, això té múltiples respostes, com pots també intuir, Rafa, perquè pels creients, doncs, evidentment, doncs, molts dirien, bé, la mà de Déu, però des d'un punt de vista històric, evidentment, hem d'anar als elements tangibles de la història,
mira,
i crec que un element fonamental és la capacitat d'adaptació del papat i de la pròpia Església, en aquest cas romana, a les diverses èpoques i les circumstàncies i les moltes crisis a les quals s'ha hagut d'enfrontar.
Uh-huh. Uh-huh. Fantàstic. Per documentar-te, vas visitar diverses vegades l'arxiu apostòlic del Vaticà. Mm-hmm. I això em sona molt a mi el Código da Vinci. Ahir a Langdon, per allà investigant i tal. Com et vas plantejar? O sea, és molt impressionant. Com va ser aquesta experiència?
Sí, és veritat que l'arxiu apostòlic Vaticà, que fins l'any 2019 era conegut com l'arxiu secret Vaticà,
sí,
el nom connota, doncs, no, aquest hermetisme. És un lloc molt més accessible, del que sembla. Bàsicament, doncs, si tu ets un historiador, un investigador, que ha d'anar a fer recerca allà, envia una carta, envia una sol·licitud, diu que és el que vol investigar, i al cap d'un temps et responen, i has d'anar en dies molt concrets, perquè està molt, molt demandat. Jo vaig anar-hi, sobretot, a buscar informació sobre els missioners que jo, per una altra línia de recerca, treballo, que sí, el papa els hi donava diners, com es relacionava el papa amb el poder polític de la monarquia hispànica al segle XVI i XVII, i la veritat és que és un lloc que formidable per treballar. Tan formidable que quan estàs tan a dins dels murs vaticans, de cop i volta desapareix la cobertura del mòbil, i és formidable perquè així és la manera que no tinguis interferències i podem dedicar-nos amb tranquil·litat
a la feina. I també ens dona una idea del nivell una mica d'hermetisme, no?, del lloc, podria ser,
sí,
tal vegada.
Sí, sí.
Perquè tu per entrar no t'escanejaven la retina, no? Això no,
de moment no ho fan.
Vaja, aquí això és un punt feble que hem de millorar. Divideixes el llibre, recordem, Història dels Papes, d'Editorial Fragmenta, en tres grans blocs. En primer lloc expliques la creació d'aquesta figura, no?, el papa, i el seu desenvolupament inicial fins a l'edat mitjana. Com va ser més o menys l'assumpte? Perquè, clar, tot tenim una mica al cap el moment en què Jesucrist senyala a Pere i li diu: tu ets la pedra sobre la que edificaré la meva església. Però jo imagino que el propi Pere va dir: bueno, i bueno, però exactament, no? O sea, què va passar a partir d'aquest moment?
Això és molt interessant, perquè nosaltres veiem el papat com una institució que tanca la piràmide de l'Església Catòlica per dalt, és la màxima autoritat de l'Església Romana, però això és una primacia, la primacia del bisbe de Roma sobre la resta de bisbes cristians catòlics del món, que és molt lenta en la construcció, és a dir...
L'església és lenta.
L'església és lenta en la seva construcció. Un dels successors de Pere, que primer té pretensions de tenir influència sobre altres esglésies, és Climent I, no?, per exemple. Però en aquells anys no es parla de papa, no és propiament fins al segle V, no?, que se'n parla.
I d'on ve el modus de papa?
Això és a partir, sobretot, de Lleó el Gran, que ell signa pròpiament amb aquesta paraula en llatí, perquè és un moment en el qual l'autoritat de l'imperi romà s'ha enfonsat, pràcticament. Encara no ha acabat l'imperi, però els emperadors ja no manen, i qui té el poder a la ciutat de Roma és el bisbe de Roma. I aquesta primacia ve per la capitalitat de l'imperi, és a dir, és veritat que Pere, segons la tradició, va morir a Roma, però Roma era la capital de l'imperi, i l'Església i el papat va solapar, diguem, la seva estructura amb l'estructura de l'imperi romà, i això li dona aquesta primacia sobre el conjunt del món mediterrani. Una primacia, s'ha de dir, no sempre acceptada per moltes altres esglésies, l'enfrontament habitual amb Constantinople, en alguns moments fins i tot amb Antioquia, grans patriarcats que tenia l'Església cristiana al Mediterrani, com altres papes, podríem dir.
Ja, sí, ara, perquè ara veiem, tenim una visió com molt nítida, no? Però hi ha hagut molts moments de confusió, podríem dir, entre la pròpia església i les seves vessants. En un segon capítol, Diego, presentes la crisi del model anterior de la institució, des del Renaixement fins a la Il·lustració. Anys complicats per a l'església, també per als papes. Podem intuir per què? Imagino, per aquesta tendència a deixar enrere el teocentrisme, no? L'església, durant molts anys, era... Roma locuta, causa finita.
Exacte.
I a partir d'aquí, no, ja es qüestiona tot, i és l'home el que es posa al centre de tot. És així.
És així, efectivament. O sigui, és fascinant, jo crec, el que anomenem els historiadors l'època moderna, l'acabar del segle XV al XVIII aproximadament, perquè són els segles en els que es construeix en bona part i es defineix la imatge que nosaltres tenim del papat.
Sí.
El papat ha canviat molt en els últims 150 anys, sobretot després de Pius IX, però en aquell moment, per la crisi de la reforma protestant, els papes, sobretot després del Concili de Trento, prenen una decisió que és centralitzar el poder. És el que s'anomena l'absolutisme confessional. Una mica té a veure, Rafa, amb el que comentaves al principi, la infal·libilitat. És veritat que la infal·libilitat no és real, diguem...
Està desaprofitadíssima.
Molt desaprofitada, però aquesta idea de que Roma és qui marca el rumb teològic, Roma és qui mana, Roma és el centre diguem, de la cristiandat catòlica, són en aquests segles d'una manera especial que es defineix, quan l'Església ha perdut una part molt important de l'Església amb les reformes protestant, calvinista, presbiteriana, etc.
Perquè les altres grans religions no tenen aquesta figura, aquesta infal·libilitat.
No. De fet, un dels elements característics del cristianisme, en aquest cas en la seva vessant catòlica, és el fort centralisme de l'estructura religiosa i eclesial. No hi ha Hi ha altres esglésies molt estructurades i amb certs lideratges, però no n'hi ha cap de tan gran que tingui aquest... bueno, que encara es regeixi, podríem dir, per un cert absolutisme confessional. Pel cap i a la fi, que... diguem, l'Església, des d'un punt de vista de govern, encara que després del Concili Vaticà II hi ha elements de participació, doncs bueno, podríem dir que és com una monarquia absoluta, no, encara?
No, jo crec que ho podem dir. I al final, també dic una cosa, és una monarquia absoluta molt curiosa, perquè sí que és cert que la paraula del papa és molt escoltada, etc etc. Però després tothom té com moltíssima llibertat per interpretar-la, per portar-la a terme. Sí. És a dir, no hi ha un dir, bueno, tu t'estàs sortint de la línia, doncs fora. Ha de ser una cosa molt exagerada.
Exacte.
I molt bèstia. Eh? Però normalment cada interpretació que pugues fer, bueno, té un passe. Escolta, l'obra també conté la relació completa dels papes amb la durada del seu pontificat i un índex històric des de Pere fins a Francesc. Podem comptar un total de 266 papes, aquesta és la xifra, i el tron de Sant Pere està envoltant i cobert d'anècdotes i curiositats interessants que semblen anar lligades al càrrec, eh? Clar, hi ha moltes vessants, molts matisos i sempre passen moltes coses. Si et sembla bé, voldria demanar-te algunes preguntes que a veure què t'inspira, vale? Per què canvien de nom els papes, per exemple?
Això és un símbol molt, molt poderós per l'Església, sobretot a partir del segle XI, perquè el que es vol quan és elegit un nou pontífex, un nou bisbe de Roma, de la mateixa manera que els monjos, per exemple, que professaven o professen en un monestir, canvien el seu nom, diguem, civil...
Simbolitza una mica... La nova persona.
La nova vida. S'ha convertit en un nou Pere. Ningú fins ara ha utilitzat el propi nom de Pere, no hi ha un Pere II, però és simbolitzar aquesta nova vida com a nou Pere.
Però podrien triar-lo, no?
Pere podrien II. Triar-lo, perfectament. Ningú ha volgut... Hi ha un cert respecte... Hi ha algunes, també, profecies que diuen que no és gaire recomanable de ser Pere II.
Ah, sí? Hi ha profecies?
Sempre s'ha dit que pot ser un nom una mica maleït pel fet de que qui gosi... diguem, ser entronitzat com a Pere, té la gosadia d'equiparar-se al primer dels bisbes de Roma. Per
ja,
tant,
és una mica agosarat.
És un molt agosarat. Sí, sí.
Espera que... aquesta m'agrada molt, aquesta dada. Només 266 papes, però n'hi ha un que ho ha estat tres vegades. Benet, o sigui... En teoria de la història de la humanitat, només 266 persones han arribat a ser papa, però un per triplicat.
Però,
de,
Rafa,
de papats.
Fet, són dos, en realitat han estat 264 papes que han estat papes 266 vegades.
Ah, vale.
Perquè aquest Benet IX
que va fer un half-trick.
Va fer un 65 i 66, podríem dir. Aquest és un papa molt interessant, del segle XI. Va arribar a pontífex de Roma quan era un adolescent. Era una època que hi havia unes lluites nobiliàries molt fortes.
El papa jove.
Era el papa jove. Era un papa adolescent amb poca vocació, s'ha de dir, ja no només de ser papa, sinó vocació sacerdotal. I quan es va cansar d'exercir de bisbe de Roma, bueno, això ho diuen les fonts, va vendre el càrrec. En aquella època el sistema del conclave no estava molt ben definit encara, això encara falten uns 100-150 anys, i després va tenir, al cap d'un temps d'haver renunciat al papat, una pretensió de tornar-hi. Va haver un enfrontament militar a Roma, torna al poder papal i el fan fora, els propis romans, i torna a reconquerir una tercera vegada el tron de Sant Pere.
La pregunta és, com, que en els temps que corren, com encara no s'ha fet una sèrie?
Ah, doncs sí, seria molt interessant.
Jo crec que has d'anar venent els royalties, perquè aquí
I
tenim...
I fer un guió, eh?
I fer un guió. Sabries dir-me quants papes han renunciat al llarg de la història?
Ai, així de memòria no, però sí que és veritat que molts més dels que ens pensem. Bé, renunciar voluntàriament, de fet, només tenim el cas de Celestí V. Pietro del Murrone és un papa del segle XIII, que era un ermità que, bé, quan el van elegir va dir jo això és un càrrec massa gran per mi, renuncio. Ara bé, a part de Celestí V, hi ha diversos papes que els forcen a abdicar, especialment durant el cisma d'Occident, que és un moment de gran crisi en l'Església en el que simultàniament fins a dos i tres papes reivindiquen per a si mateix el tron de Sant Pere. Estaríem parlant potser d'una dotzena de pontífexs, aquests forçats, podríem dir, a dimitir. En aquest cas. A part de Benet XVI, lògicament, que és una renúncia voluntària l'any 2013.
Clar, és que Benet XVI, a mi em crida l'atenció el cas de Benet XVI, això ja és que cadascú sabrà, no? Però veníem del papa Joan Pau, que va aguantar, bueno, quan personalment ja gairebé no podia exercir, però ell va aguantar en el càrrec de manera, bueno, molt, molt, molt forta.
Exacte.
I Benet XVI, de sobte, que encara viu, que han passat molts anys, va dir, no, jo ja no estic... fixa't tu quina mirada tan diferent, no?
De fet, diguem, l'acció i el gest de Benet XVI té un element de modernitat o d'innovació molt important, perquè ens havíem de remuntar, efectivament, al segle XIII per l'última renúncia voluntària, amb la que això, en el papat contemporani, pues és absolutament innovador.
Mira, se'm quedaran moltíssimes preguntes en el tinter. Jo, em sap greu per mi i pels oients, perquè crec que és superinteressant el que ens... Però m'agradaria preguntar-te sobre les ombres del final de Joan Pau I. Uh-huh. Albino Luciani, Joan Pau I va ocupar el tro papal durant 33 dies, exacte, els seus 65 anys, i va ser trobat sense vida. Uh-huh. Inquietante.
Hi ha hagut molts pontífecs al llarg, o alguns pontífecs al llarg de la història, que han mort al cap de poc de ser elegit. No havia passat en època contemporània, i a més hi ha un element molt important, que és que per tradició els bisbes de Roma, quan moren, no se'ls hi practica l'autòpsia. I això va fer que la premsa, o certa premsa, doncs, comencés una certa especulació, sobretot també perquè sembla que Joan Pau I, el mes i poc que va estar de pontífex, doncs, es va veure molt afeixugat per la dimensió de la missió que havia rebut. És una regió molt complexa de governar, bueno, ja en aquell moment, l'any 78, no?
Sí.
I bé, d'aquí va néixer tota una especulació i una rumorologia entorn de... perquè va morir, no?
I per rematar la conversa, jo t'he escoltat dir, t'he llegit més bé, uh-huh, que l'Església és a les portes d'un gran cisma.
Uh-huh.
Aquest és el teu vaticini?
Bueno, més que un vaticini és una certa anàlisi, perquè, o sigui, l'Església, per les circumstàncies d'evolució social i de secularització, s'ha empetitit molt, i les forces divisives ara són molt més grans en una Església molt més empetitida, amb la qual cosa, davant d'un moment molt complex, especialment forces divisives amb poder, perquè no és un cisma dels fidels, pot ser-ho, de les sensibilitats enfrontades, és un cisma, podria ser, de persones amb influència, de membres de la cúria. Jo crec que aquest és un risc molt gran. De fet, és el difícil equilibri amb el que ha de governar francès, sempre amb aquell espantall del cisma, que de moment no s'ha produït, però és un risc, jo crec.
Per cert, parlant de renúncies, ara s'està dient, ell ho ha desmentit, no? Mm-hmm. Que podria també haver una renúncia del papa francès. Si passés això, com a ultra curiositat, mm-hmm, podrien trobar tres papes vius.
Això no passava des del cisma d'Occident.
Ah, però ha passat ja, eh?
Sí, el que passa que en aquell moment eren tres papes que entre ells no es consideraven si legítims com a papes.
Ah, vale.
I en aquest cas també...
Jo sóc l'únic, eh? No, tu, i cadascú pensava això de l'altre.
Exacte.
És que quines històries. I finalment sí que volia demanar-te, perquè mm-hmm, un tema que ens toca a prop. El llibre també presenta la influència històrica dels papes als territoris de Catalunya,
exacte,
València i les Balears. Com ha condicionat aquesta influència, no?, una mica a la cultura i l'espiritualitat dels catalans?
No tant potser amb l'espiritualitat, però sí amb una tradició, el que s'anomena molt el romanisme, és a dir, l'Europa catòlica en el seu conjunt, doncs, ho havia estat de catòlica, però Catalunya era un dels països que se sentia més fortament vinculat amb el papa de Roma. Hi ha alguns moments a la història de Catalunya, per exemple, que el propi Principat de Catalunya, com a regne, com a estat, podríem dir, és feudatari del papa. És a dir, que els delmes que es cobraven en aquell moment són enviats directament a Roma. Sí, perquè per situacions de la política del moment, doncs el papa havia aconseguit imposar-se una mica el poder del rei, especialment de Pere II, el catòlic, el pare de Jaume I. Per tant, històricament hi ha hagut un gran romanisme. Hi ha un element que ho simbolitza molt, que és que quan acaba el Concili de Trento, al segle XVI, la primera església metropolitana que fa l'acte d'acceptació dels decrets conciliars és la Tarraconense, de totes les esglésies catòliques del món.
Curiós.
Perquè volia ser com la primera, no?, diguem, de mostrar, uh-huh, aquest romanisme i aquesta forta unió, que no sempre ha estat tal, aquesta forta comunió amb Roma.
Diego Sola, aquest huracà d'història que ens ha visitat en aquest estudi, és doctor en història, evidentment, història moderna, amb premi extraordinari per la Universitat de Barcelona, també és professor i també director del màster en història i identitats a la Mediterrània Occidental. Ara ha publicat aquest llibre en l'editorial Fragmenta, que ens ha presentat de manera meravellosa. De veritat que estic molt pagat de la teva visita, Diego.
Gràcies.
Històries dels papes, una història apassionant que ens ha presentat aquí al Camins. Mil gràcies.
A vosaltres.
Molts ànims, molta sort amb aquest llibre, amb aquest recorregut.
Moltes
i amb
gràcies.
Aquesta passió que transmet, i amb aquestes dades, perquè tinc la impressió que t'hagués demanat per cada papa i m'haguessis tret aquí...
Són 260 i escaig,
ja ho sé, però és que m'anaves traient l'alineació espectacular. Diego, mil gràcies, de veritat.
Moltes gràcies, Rafa, fins la propera.
Vinga, pausa, i María José Mendoza, heterocromia power.